Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
22 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Entrem en matèria i ho fem parlant de què hem conegut aquestes darreres hores. Una empresa dels Emirats Àrabs ha confirmat haver comprat 3 tones d'or a Veneçuela. La notícia arriba enmig de la polèmica per les operacions que estaria intentant fer Nicolás Maduro per aconseguir liquiditat i mantenir-se així al poder. De fet, fa només uns dies, el Banc d'Anglaterra va impedir que l'equip del fins ara president retirés 1.200 milions de dòlars també en or. I aquesta setmana, el diputat opositor, José Guerra, denunciava davant el Parlament que s'han fet moviments per traslladar 20 tones d'aquest metall a Rússia amb un misteriós avió.
Hace días llegó un avión Boeing 777 con autonomía de vuelo de aproximadamente 14 horas desde Moscú. Este avión está estacionado en un aeropuerto venezolano y la información que nos están llegando es que de las 150 toneladas de oro que reposan en las bóvedas de la sede del Banco Central aquí en el edificio de Carmelita, se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro y con ese avión transportarla hacia Rusia. Queremos que esto se tome con mucha seriedad y le solicitamos al Banco Central de Venezuela información acerca de qué transacción oculta se está haciendo, cuál es el procedimiento para sacar el oro de Venezuela, porque estas reservas no son de Calixto Ortega, estas reservas son del pueblo venezolano y esta asamblea las va a cuidar y la va a hacer respetar.
Obrim línies amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Bona tarda, professor.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Amb un realment... jo pensava que això del valor or ja era una cosa del passat, però pel que sembla no és així.
A veure, l'or és un material que molta gent, no sé ben bé per què, si és una superstició que ve dels romans, doncs molta gent li dona valor, i com que la gent li dona valor, doncs el compra, i com que el compra, doncs té un preu elevat, i per tant serveix perquè doncs, empreses, governs, polítics, traficants de drogues i qui sigui, doncs a vegades el compri, perquè, diguem, quan tu compres i vens or, no és com una acció que et porta un nom i tothom sap que la tens, sinó que és una mica anònim, i per tant, molt sovint, doncs, gent estranya doncs, té or perquè així no ho sàpiga ningú que té una riquesa doncs, acumulada, no?
Sorprèn que els moviments que està fent ara, per exemple, Maduro, sigui vendre or. És a dir, Venezuela, per exemple, té una de les reserves d'or més grans del planeta. No sé si aquesta referència amb l'or és una cosa que en el seu dia vam parlar aquí al programa, que era una cosa, per entendre's, que els estats tinguessin or, era una cosa una mica del passat. Em sorprèn que Venezuela s'estigui movent en el mercat internacional amb aquest metall.
A veure, no és veritat que Venezuela tingui de les reserves més grans, El qui té més, per fer-nos una idea, són els Estats Units, que té 8.000 milions. Venezuela té 8.000 tones mètriques, 8.000 tones d'or. Venezuela només en té 160. Entre els 10 primers no està Venezuela, el número 10 seria la Índia, que en té 520 tones, i Venezuela no està entre els 10 primers, i el 10 té 520, ells tenen 160, de les quals 150 estan a Venezuela i les altres estan fora. No és estrany que s'estigui venent or per dues raons. Primera, perquè el govern no té calés, el govern. El govern té unes obligacions, el govern ha promès molta despesa social al llarg del temps, però no ingressa, perquè una crisi catastròfica, el PIB ha caigut a la meitat en els últims parells d'anys, té una hiperinflació de milions, i per tant el govern no té calés per pagar el que ha promès a la gent, i una de les coses que pot fer és vendre's actius. Un dels actius que té és or. Però també hi ha la possibilitat, que és la que anunciava el senador aquest, que heu posat a la introducció, el José Guerra, que diu que el que està passant és que els líders corruptes de Venezuela estan preparant l'escapada i per això es venen l'or, doncs, per portar els calés a Suïssa, llavors ell escapar-se a Cuba i tenir diners per viure la resta de la vida. Jo no sé ben bé quina és la raó, òbviament no parlo amb el Maduro ni amb cap dels seus generals, però les dues possibilitats estan obertes.
Ara que vostè parlava de la hiperinflació, per exemple, Venezuela va tancar el 2018 amb una inflació rècord de més d'un 1,5%. És a dir, dit d'una altra manera, el que l'1 de gener de 2008 costava un bolívar, a data de 31 de desembre en valia 17.000. I jo li pregunto, com es pot produir aquest increment? És a dir, com pot ser que, per exemple, qualsevol producte només al matí valgui un, tingui un preu i ja a la tarda en tingui un altre? Per què es produeix aquest efecte?
Doncs mira, perquè la mateixa raó, de fet, és per culpa de que el govern no ingressa prou diners per fer les seves despeses i aleshores el que fa és imprimir diners, imprimeixen bolívares, o imprimeixes, tu imprimeixes diners. Per entendre això és molt fàcil. Imagina't que a la teva economia hi ha dos tomàquets i hi ha dos bolívares. Els diners són només uns paperets que serveixen per comprar productes. Els diners per si mateixos no valen res, la gent no menja diners, no pots fer servir diners per produir coses, per llaurar la terra, no? Els diners serveixen per comprar altres coses que sí que serveixen per menjar, que sí que serveixen per llaurar la terra, que sí que serveixen per produir. El diner és un mitjà d'intercanvi. Per tant, els diners només serveixen per comprar. Si tu tens dos tomàquets i dos bolívars i has de canviar productes per bolívars, cada tomàquet val un bolívar.
Correcte, sí, sí. Correcte.
Si en la mateixa economia tens dos tomàquets i 20 bolívars, quan val els bolívars? Ai, quan val els tomàquets?
10 bolívars cada
10.
Tomàquet.
I si en lloc de 20 bolívars tens 2.000, cada tomàquet val 1.000. I si en lloc de 2.000 tens 2 milions, cada tomàquet...
Un milió.
Fixa't que quan més diners hi ha a l'economia, més cars són els tomàquets. Uh-huh. I aleshores la pregunta és per què hi ha tants diners? I la resposta és que el govern, fixa't, el govern té unes despeses molt grans, té uns ingressos molt baixos, primera, perquè l'economia està arruïnada, i segona, perquè els ingressos tradicionals de Venezuela, que era la venda de petroli, doncs ha caigut en picat. No perquè el preu del petroli sigui aquell que ha caigut en picat, sinó perquè, com que ells van foragitar totes les empreses que hi havia del sector petroli, i va dir el govern ja ho farà tot, el govern no ha estat capaç d'invertir en, diguem, l'extracció de petroli. Quan es trencava una màquina, doncs no sabien reparar-la o no tenien les empreses que eren capaces de reparar-la. I, per tant, la producció, per fer-te una idea, l'any 97, quan va arribar el Chávez, Venezuela produïa 3,2 milions de barrils diaris. 3,2 milions de barrils cada dia, el 97. Ara produeix 1,4. És a dir, gairebé la tercera part del petroli cada dia produeixen del que produïen abans. Tot això són ingressos que no tenen. Llavors, clar, si tu tens molta despesa, perquè tu has promès moltes coses, i has de pagar salaris, i has de donar subvencions, i has de donar subsidis, i has de donar coses, i en canvi no ingresses res, com ho pagues, això? Doncs una manera és demanar crèdits internacionals, que ja ho han fet, però ja ningú més els hi dona crèdits. Llavors hi arriba un moment que diuen, mira, saps què? Aquí tenim una màquina en el Banc Central que, diguem, li poses uns paperets blancs, no sé si heu vist mai les màquines que fan diners, els hi poses uns paperets blancs i llavors surten uns fulls plens de, com de diners. I dius, escolta'm, aquesta màquina és fantàstica, és com la de les mongetes màgiques del conte de les mongetes màgiques, no? Que apareix la màquina que sap fer diners. Doncs escolta'm, fem diners. Però clar, el govern fa diners per finançar el dèficit, però la conseqüència és que, com hem dit abans, quan més diners hi ha, més car és tot. I per tant, comencen a pujar els preus, a pujar els preus. Aleshores, diguem, això és la raó per la qual pugen els preus. El, diguem, el mecanisme que hi ha per saber quin preu han de posar és en base, curiosament, al dòlar. Jo, de fet, no sé si us he explicat mai, la meva primera feina com a economista, després d'acabar la carrera, va ser a Bolívia, on hi havia una hiperinflació. Jo estava a l'equip d'economistes que intentaven arreglar la inflació. Jo vaig viure una inflació que no era d'un milió, era només de, només entre cometes, 25.000%. Però la manera com funcionava era que els preus estaven posats en dòlars. Tu anaves al bar, miraves, diguem, quan, et prenies una cervesa, demanaves una cervesa, i aleshores el senyor deia, bueno, la cervesa val un dòlar, però no es paga en dòlars, es paga en pesos, que era la moneda que hi havia a Bolívia. Aleshores, per saber quants pesos li has de donar, el tio sortia al carrer, allà hi havia venedors ambulants de dòlars, i li deia, ¿cuánto vale el dòlar? i diu 25 milions de pesos. Llavors tornava el tio i diu, pues mira, me debes 25 milions de pesos. Però clar, el tio sortia un quart d'hora després i no eren 25, sinó que eren 30. Per tant, la cervesa t'havia pujat. Llavors tu, en el temps que tardaves a prendre't una cervesa, ja resulta que la cervesa havia pujat. Hosti, llavors, clar, el que fèiem nosaltres era demanar-nos tres cerveses i les pagàvem al principi, clar, perquè preferíem que estiguessin calentes que no pas esperar al final i que valguessin el doble.
No, no, això és com... bueno, ara, si ens poséssim a fer un comprar un pis amb una hipoteca, entre que firmes les arres sí, i acabes comprant el pis, en fi, el pis es multiplica per un exponencial brutal. Professor, parlant encara de l'or, els bancs centrals de tot el món van comprar 651 tones d'aquest metall durant el 2008. Es tracta d'un 74% més que l'any passat, que també havia estat de rècord. Això ho certifica el Consell Mundial de l'Or. Té alguna raó de ser aquesta, podríem dir, demanda alta d'or dels bancs mundials? Dels bancs centrals, sí, en aquest cas?
Sí, a veure, l'or és un actiu que et protegeix contra la inflació. És a dir, tornem a l'exemple d'abans dels tomàquets, si pugen els preus, puja els preus dels tomàquets, però puja els preus de tots els productes. La inflació no és que pugi el preu d'un producte, és que pugi el preu de tots els productes, i això inclou l'or. És a dir, que si tu tens, en aquella economia, tens un gram d'or, quan els preus són 1, un peso, diguem, o un bolívar, l'or val 1. I quan els preus són 1 milió, l'or val 1 milió. És a dir, ha pujat el preu del tomàquet, però també ha pujat el preu de l'or. De manera que, diguem, si hi ha inflació, el teu or cada vegada val més. I, per tant, no perd poder adquisitiu. Uh-huh. Hi ha moltes economies, hi ha molts economistes, hi ha molts governs, hi ha moltes empreses que decideixen tenir llingots d'or en situacions que pensen que pot tornar la inflació. Perquè és un actiu que et protegeix de la inflació. Quan pugen els preus de tots els productes, també puja el preu de l'or, doncs el poder adquisitiu de l'or puja proporcionalment al preu dels tomàquets, i per tant, si tu tens un gram d'or, sempre podràs comprar tomàquets, encara que pugin els preus. ¿Vale? I aleshores, això, aquesta és una raó. Però hi ha una altra raó, i és que per culpa del Trump hi ha països que desconfien de l'economia nord-americana i desconfien del dòlar, o es volen desdolaritzar. Perquè una altra cosa que passa, un altre actiu que et protegeix de la inflació, és el dòlar. Quan pugen els preus, puja també el dòlar. Si per pagar un gram d'or cada vegada has de pagar més bolívars, doncs per pagar un dòlar també has de pagar cada vegada més bolívars. És a dir, puja els tomàquets, puja l'or, però també puja el dòlar. I aleshores molts governs de tot el món guardaven dòlars. El dòlar és una moneda de reserva que molts tenen. Però, clar, ara estem al mig d'una guerra, diguem, una nova guerra freda, i el Putin diu, escolta, jo no vull dòlars. Fora dòlars. L'Erdogan s'ha barallat també amb les de Turquia, s'ha barallat amb els Estats Units, fora dòlars. I per tant, hi ha aquests països que són antiamericans o que veuen que pot tornar una guerra freda i no volen ser enganxats pels americans, doncs diuen que aquests països s'estan venent els dòlars i a canvi estan comprant or. I diguem, hi ha hagut un augment de la demanda d'or en els últims temps, però principalment ve d'aquests dos països que t'he dit, de Turquia i de Rússia. I és per aquesta raó.
Mm-hmm. Més coses. Deixem canviar de qüestió. Google ha tancat el 2018 amb un 143% més de beneficis. Estem parlant de gairebé 31.000 milions de dòlars. El gegant tecnològic ha invertit 11.000 milions en algunes de les companyies privades més valorades de Silicon Valley, com per exemple Uber, Airbnb o Stripe. També inverteix en projectes relacionats amb el grafè, la salut o el medi ambient. I ara estan fent una aposta clara per vendes online amb l'objectiu de convertir-se en l'alternativa a Amazon. Jo li pregunto, tenint en compte que Google controla el 90% de les recerques que es fan per internet, estem al davant del que seria un possible monopoli? On acaba i on comença el mercat lliure i el monopoli, en aquest cas amb el gegant Google?
A veure, aquí s'ha d'anar amb molta cura perquè... a veure, els monopolis per què són dolents? Comencem pel principi. O dit d'una altra manera, per què és bona la competència? La competència és bona perquè obliga a les empreses a fer el que volen els consumidors. És a dir, si tu tens moltes alternatives, si hi ha moltes forns de pa i n'hi ha un que no fa el pa que tu vols, doncs tu, com a client, el castigues i te'n vas a la competència.
Exacte.
I si hi ha una fornera que diu no, aquí la gent ha de menjar pa d'avena, i la gent no ho vol, doncs el mercat l'enfonsarà, o sigui, els clients l'enfonsaran perquè ningú li comprarà. Això li dona el poder als clients, i això és molt bo. És molt bo perquè imposa una disciplina a les empreses. Si només hi hagués un forn, fixa't que el forner fa el que li dona la gana.
Exacte.
Escolta, jo faig aquest pas. Si no t'agrada, et fots. Tu no pots dir, me'n vaig a la competència perquè no hi ha competència. I aleshores, quan hi ha monopolis, què passa? Que les empreses monopolístiques pugen els preus, com que no tens capacitat d'escapar-te, si et pugen els preus, doncs dius, escolta, m'haig de comprar el pa en aquesta empresa, sí o sí. Fan pa de mala qualitat, no innoven, no hi ha cada dia millors productes, per què? Doncs perquè... diguem, les empreses no tenen cap necessitat ni de millorar productes ni baixar preus, perquè tu no els pots amenaçar amb marxar. No pots marxar, només n'hi ha un. Això és el que passava, per exemple, abans quan només hi havia Telefònica a Espanya, recordeu? Escolta'm, et deien, tu volies un telèfon, i què passava? Doncs que et deien, te l'enviarem d'aquí 9 meses. I tu deies, escolta'm, no pot ser 9 meses, el vull ja... I et deien, no hi ha més, si tu no podies anar a la competència perquè no hi havia competència, només n'hi havia una empresa que feia telèfons. Ara, si Telefònica et diu, vindrem d'aquí 9 mesos, tu què fas? Te'n vas a Vodafone, oi que sí? Doncs aquesta és la raó per la qual els monopolis són dolents. Clar, dir que Google té el 90% de les cerques d'internet no, diguem, no vol dir res, perquè diguem, les cerques d'internet són gratis.
Sí, però professor, tothom passa per Google per buscar coses. És a dir, abans teníem altres servidors, avui feia memòria, i alguns anaven a Yahoo, alguns altres anaven a, no sé, a d'altres servidors d'aquella època, no?
Sí, però això ho ha utilitzat Google per pujar preus?
No, però...
No, és gratis. Això ho ha utilitzat Google...
Per exemple, la gent podia triar Altavista, és a dir, tota aquesta competència ha desaparegut i només tothom va a Google.
Sí, però això quina implicació té? Això que l'implicació té no ha implicat que els preus de Google siguin més alts. Els preus de Google són gratis. Estan regalant el producte aquest.
Però ell té el monopoli, comença a tenir un monopoli de la cerca i del que són del món de la publicitat, perquè si tu no pagues...
Aquí és on anava jo.
Tu no surts a la llista de la cerca, sinó has de pagar, i clar, tot passa per Google.
Aquí és on anava jo, i això no és veritat, veus? En el món de les cerques, tu m'has dit, tenen el 90% de les cerques, per tant, tenen monopoli. No, tenen el 90% de les cerques, però les cerques no les venen. Ells venen publicitat. Vale? Ells no tenen el 90% de la publicitat. Per què? Doncs ells el que fan és, amb les cerques, quan tu busques coses, i això n'hem parlat alguna altra vegada, amb les noves eines que s'anomenen d'intel·ligència artificial o de màquines que aprenen, les màquines que aprenen el que fan és agafen totes les dades que tu poses a Google, quan tu busques, viatges a París, busques, jo què sé, un no sé què pel nen, busques tota la teva informació, amb totes aquestes dades es fan, la màquina s'imagina el perfil de persona que ets tu, és a dir, moltes dades, perfil o patró, tenen els patrons, aquest és aquest tipus de persona, el Toni Clapés o el tio que està teclejant aquí és aquest tipus de persones, i ells diuen, amb aquest perfil de persones els hi agraden, diguem-ne, els Audis. I llavors van i li venen aquesta informació a l'empresa Audi i diu, aquí hi ha un senyor potencial que comprarà Audis, poseu-li anuncis amb aquest senyor. L'Audi, clar, fins ara posava anuncis a la tele, a la ràdio, als diaris. Clar, un anunci d'Audi en un diari, a La Vanguardia, el veia la gent que volia Audis i la gent que no volia Audis. El 99% de la gent que veia l'anunci no volia cap Audi, per tant, d'alguna manera estava tirant els calés l'Audi quan feia un anunci a La Vanguardia, o quan posava anuncis a la ràdio, o quan posava anuncis a la tele, perquè anuncis per tots. Ara Google els diu, mira, jo et diré de tota la gent del món qui són els que busquen Audi i els hi poses un anunci només amb ells. I això Audi paga molts calés. Per què? Doncs perquè utilitzant la intel·ligència artificial ells agafen les teves dades o les traces que tu deixes per internet i els hi venen als publicistes, a les empreses de publicitat, no a la gent que utilitza el Google. Per tant, la pregunta és, Google té el monopoli d'això? D'utilitzar dades per vendre a les empreses de publicitat per fer anuncis de publicitat? La resposta és no, perquè Facebook està fent el mateix. I Twitter està fent el mateix. I Amazon està fent el mateix, és a dir, hi ha moltíssimes, no moltíssimes, hi ha 10 o 12 empreses d'intel·ligència artificial, Netflix està fent el mateix, que utilitzen diferents tipus de dades per fer exactament el mateix. I aleshores, en el mercat de la publicitat, en el mercat d'identificar quin tipus de persona ets tu, aquí Google ja no té cap mena de monopoli. Està competint, de fet estan competint a mort amb totes aquestes altres empreses tecnològiques, amb el de WhatsApp, amb el que també és Facebook, diguem, però utilitzen totes les dades que ells poden trobar de totes les traces que tu deixes quan vas per internet, quan compres, quan mires pel·lícules, quan et baixes cançons, tot això dona dades que permeten saber quin perfil de persona ets tu per posar-te publicitat. I en aquest sentit la competència és ferotge. És veritat que en el mercat de les cerques potser sí que diguem, té el 90% de les cerques, però... I això estem parlant de cerques aquí, no en el món.
A dia d'avui, a dia d'avui, si tu entres, busques, fas la cerca, a part de Google, quines opcions més tens?
Sí, aquí, en aquest país, sí, tens Bing, tens altres, sí. Però tens Bing de Microsoft, tens...
Yahoo, no? També?
Però no està, en el... Sí, però el potencial i la maquinària és Google. A veure, Bing, sí, tothom però, que té Bing se'n va de Bing però, perquè tothom diu que és... que però, deixa molt que desitjar.
I què? O sigui, la pregunta és i què? O sigui, ja t'he dit, el dolent del monopoli és que quan estan sols et pugen els preus.
Si jo pregunto, professor, si jo pregunto, a mi tant se me'n fot, si que jo pregunto. Jo el que dic és que a dia d'avui tots anem a parar a Google. Jo pregunto, això és un monopoli o no? Ja està. Jo no defenso si és millor o és pitjor.
Però és que per ser un monopoli,
a mi m'és igual, si és monopoli m'és igual, és a dir, però, jo tinc la meva opinió, a partir d'aquí jo li demano el seu argument i què en pensa vostè?
Doncs escolta'm, en el mercat que realment es paga, que és el de la publicitat, que és el que està darrere d'aquí, no té monopoli, sinó que té una competència ferotge, perquè les empreses que compren publicitat també van a Facebook, també van a Twitter, també van a totes les altres empreses que utilitzen intel·ligència artificial per obtenir el mateix tipus de dades, a Amazon. Per què? Perquè el que els interessa és saber quin perfil de persona ets. Mm-hmm. I aleshores això es pot saber amb les traces que tu deixes a Twitter, amb les traces que tu deixes a Google o amb les traces que tu deixes a Facebook o a Amazon o a Netflix, no? Uh-huh. Per tant, en el món del que es paga, que és la publicitat, no hi ha monopoli. En el món de la cerca tenen un gran percentatge, insisteixo, en aquest país, no al món, perquè la Xina, Google, no existeix.
Correcte.
Si va anar, correcte, va arribar i tal, i la van fer fora. O sigui, va marxar perquè l'obligaven els governs a donar unes dades que ells no volien donar, es van barallar, competien amb l'empresa local, el mateix va passar a Rússia.
A Rússia el buscador és un que es diu Yandex i a la Xina un que es diu Baidu.
Exacte. I per tant, diguem, el món occidental sí que Google domina, però insisteixo... la pregunta és si això és bo, diguem, és dolent. Si la pregunta és si és dolent.
Sí, per això li pregunto, si és bo o dolent.
La resposta és no. La resposta és, en el món de les cerques, tant se val que tinguin el monopoli. O sigui, seria una putada que diguessin, mira, ara que tinc el monopoli, us cobraré. Cada vegada que vulgueu buscar, us cobro un euro. Aleshores sí que diria, bé, cuidado, que tenen el monopoli. Però no, però ho estan regalant. Estan regalant les cerques. Tu no has de pagar per Google, no? Tu pagues alguna cosa per Google?
No, però pot passar que un dia ens diguin, bueno, ara et cobrarem 10 cèntims.
Sí, però llavors anirem tots a Bing, perquè les alternatives existeixen. A veure, també passa una cosa, és que en aquests mercats digitals, passa una cosa que es diu economies de xarxa, diguem, tots volem ser si són tots els altres. Per exemple, una xarxa social. Sí. No té sentit que tu estiguis sol en una xarxa social... que no hi hagi ningú més.
Exacte.
Tu vas a la xarxa que hi és tothom. Aquí també, si una empresa, diguem, té molta gent buscant, doncs facilita, això que deia, d'utilitzar les dades de la gent per poder millorar els algoritmes que permeten que les coses que et surten a dalt de tot, la primera pàgina, doncs siguin molt més properes al que tu busques i, per tant, el fet que hi hagi molta gent a Google fa que Google sigui millor. Uh-huh. I per tant ens convé que està tots en una sola xarxa. Ara, és veritat que si algun dia que aquests tios intenten cobrar-nos, aleshores ens ho repensarem, però ara mateix la utilització de Google, diguem, el preu que tu pagues és zero, 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 compte també, perquè ja t'he dit que ells utilitzen les teves dades.
Sí, sí, sí. Bueno, tu pagues,
d'alguna manera,
ho pagues amb les teves dades.
Les dades. Estàs donant dades, eh? I això no sé quan val, i de fet, l'última vegada, recordeu que vam discutir amb el senyor Marcelí, i jo vaig proposar que haguessin de pagar per fer servir les dades, que paguessin ells a tu,
ara,
no
ara,
tu amb ells,
ara.
Que et paguessin ells a tu. Però bé, diguem, no sé ben bé quin és el preu, i això s'hauria de fer una llei sobre qui és el propietari de les dades,
convingui,
i això s'hauria de fer ben fet. Però, ara mateix, ningú es pot queixar perquè, escolta'm, t'estan regalant el producte. T'estan donant preu zero.
Professor, com sempre és un plaer escoltar-lo. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu-siau.